Va, senyor Alfonso i Concepció, si els pregunto per tres homes científics, em sabrien dir tres noms d'homes científics de la història.
Home, Charles Darwin, per exemple.
El dels pèls, l'Einstein.
Sí,
no?
Molt bé. Molt bé.
Newton, també.
Molt bé, ja els, no, ja els tenim. Mira, han trigat 15 segons.
Mira,
escolta.
No, no, sí, no, sí, ni un fotimer. Ara els demano tres dones científiques de la història.
Hòstia. Ai, caram.
Aquella que sé...
Home, un me'l trauran, com a mínim.
Sí,
espera,
un moment, home, que ara m'has enganxat.
La que se murió... Madame Curie.
Molt bé.
Aquesta.
I la mujer de Newton, i la mujer de Charles Darwin, també podrien ser mujeres.
La mujer de...
És que té una poca classe, sempre. No pateixin, perquè avui tenim tres dones a l'estudi de RAC1, tres científiques, i amb elles doncs ens volem preguntar si en el camp de la ciència precisament hi ha menys dones que homes, si les dones científiques tenen menys visibilitat o no que els homes, o si es tracta una mica doncs de coses que diem i que no són ben bé certes. En qualsevol cas, les saludem a totes tres, ja les tenim aquí acompanyant-nos. Una és la Sònia Fernández Vidal. Sònia, bona tarda.
Molt bona tarda.
Un aplaudiment per ella. La Sònia és doctora en física per la Universitat Autònoma de Barcelona, on ara n'és professora, si no m'equivoco, oi que sí? A més, és cofundadora de l'empresa Gauss and Neumann.
Neumann, dos físics,
Neumann,
també,
molt bé, amb el seu marit, va cofundar aquesta empresa. Ha escrit diversos llibres ambientats en el món de la ciència i destinats a joves, com ara La porta dels tres panys, Quantic Love, o L'univers a la mà. A més, aquest llibre en col·laboració amb la Pilarín Vallès. Imagini si ha fet coses, Alfonso.
Sí, no, jo no he dit nada, no he dit ni molt.
No, molt bé. A més de llibres de divulgació científica com ara Esmorzar amb partícules. I atenció, l'any 2017 la revista Forbes la va seleccionar com una de les 100 persones més creatives del món. Uau!
Aquí ha quedat. No. Jo em vaig quedar exactament igual.
Home, però explica'ns, com s'entra en aquesta llista?
Doncs la veritat és que no tinc ni idea, perquè jo em vaig enterar perquè una amiga em va enviar un WhatsApp dient que estaven a la llista i jo vaig pensar que m'estava prenent el pèl, però no, em va enviar l'enllaç i sí, allà estàvem.
Ah, ni t'avisen, eh? És a dir,
No, jo em vaig enterar quan va sortir l'article, efectivament, i així és quasi de sorpresa. Home, però és tot un honor, efectivament.
Deus anar dient, ostres, okay. Una de les 100 persones més... Com és això de ser una de les 100 persones més creatives del món?
Home, jo penso que aquí es van barrejar dues coses. Va ser precisament quan va sortir La porta dels tres panys, que és aquest llibre que és per nens, a mi m'agrada dir de 9 a 99 anys, que és La porta dels tres panys, que explica amb una aventura de fantasia, doncs, ni més ni menys que la mecànica quàntica i la física quàntica. I la ciència és algo apassionant. Jo penso que per aquí és molt fàcil entrar i que les portes s'obrin.
Ciència quàntica,
No, no, ara anem a això.
Amb un llibre per nens de 9 a 99 anys,
Exacte.
Home, si és per nens ja el tenim, no? Ja ho entendrem, alguna cosa, no?
I aquest és l'objectiu.
Aquest és l'objectiu. Ara jo te'n poso un altre objectiu. Aviam si ets capaç, en un minut, dos, si creus que en un minut potser doncs anem justos d'explicar-me una mica això de la física quàntica. Què és la física quàntica?
Bueno, la física quàntica bàsicament és una part de la física que ens explica com es comporten les partícules fonamentals, les partícules subatòmiques més petitones fins i tot que els àtoms. I aquestes partícules, quan els científics van anar a estudiar-les, es van trobar que es comportaven d'una manera molt estranya, molt diferent al que estem acostumats al dia a dia. Aquestes partícules poden travessar parets, estar a dos puestos simultàniament. Et trobes amb exemples com aquest famós gat que estava viu i mort alhora.
El gat de Schrödinger.
Les partícules es poden teleportar, tenen connexions, com deia Einstein, fantasmagòriques. El que li passa amb una partícula ho pot notar una altra partícula que està gairebé a l'altra punta del món. Coses com aquestes, imagina't, jo penso que els científics de principis del segle, quan van començar a descobrir aquestes coses, els haurien ficat les mans al cap i dir que l'univers estava completament boig.
Sí, absolutament, absolutament. I què feu a Gauss and Neumann?
Gauss and Neumann és una consultora de màrqueting, però una miqueta peculiar, perquè tot i que és màrqueting per internet, totes les persones de l'equip són doctors en físiques o en matemàtiques. És a dir, que tenim quasi un laboratori d'investigació dintre del cap del que, avui en dia són les dades.
Déu-n'hi-do. Ara seguirem parlant. Mentrestant, saludem la segona científica que avui ens visita, que és l'Alba Cervera. Alba, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Anem amb més currículums. Mira, ella és graduada en física per la Universitat de Barcelona, per la UB, on també ha fet el màster en astrofísica, física de partícules i cosmologia. Aquest és el nom del màster que vas a
seguir. Una mica llarg,
no,
però sí.
Però està bé, està bé. Actualment està treballant pel Centre de Supercomputació de Barcelona i està acabant el seu doctorat desenvolupant algoritmes quàntics per crear el primer ordinador quàntic d'Espanya.
Sí, efectivament.
I anem al premi. Els últims mesos has guanyat un premi de categoria mundial, a més, quin és aquest premi?
Sí, és un premi que va otorgar l'empresa IBM i consistia en fer un tutorial sobre com utilitzar l'ordinador quàntic que ells ofereixen al cloud.
Això, un ordinador quàntic, què és?
La Sònia ha fet la part més difícil d'explicar una mica, que és la física quàntica. I un ordinador quàntic és un ordinador que funciona precisament utilitzant aquests principis de la física quàntica. Llavors això permet fer operacions d'una manera molt, molt diferent a la que estem acostumats amb ordinadors normals, però que gràcies a aquest tipus d'operacions diferents podem resoldre problemes que amb un ordinador normal no podríem o tardaríem molt de temps.
I són ordinadors amb molta més potència, amb un altre tipus de...
Són diferents perquè és una altra manera de computar i sí que són més potents en alguns càlculs concrets, en altres encara no se sap, però és directament un paradigma diferent de computació que ens ajudarà a resoldre problemes que, com he dit, no es poden resoldre avui en dia perquè ni el superordinador més potent seria capaç de resoldre'ls.
Per exemple, un problema que no es pugui resoldre ara mateix i que potser amb aquest ordinador quàntic es podria resoldre? Hi ha algun exemple?
Sí, hi ha molts. Problemes d'optimització, per exemple, quan ja són molt complexes, trobar la solució a un problema d'optimització és trobar un mínim. Per exemple, quin és el tràfic ideal que ha de recórrer una ciutat. Quan tenim molts cotxes, això es converteix en un problema molt, molt complex i un superordinador tardaria anys, depèn del número de cotxes, en solucionar-ho, no? Mm-hmm. Llavors...
T'agrada,
el Ferrús. És el Ferrús, va jugant.
És el creatiu de l'equip.
És el nostre físic quàntic.
Ara semblava també que tu estiguessis parlant des d'una altra dimensió. Ara,
estic en una altra dimensió i és que estic ficat en el paper. Estic a la sisena dimensió.
Llavors, amb un ordinador quàntic hi ha una manera d'encarar aquest problema d'una manera diferent, utilitzant els principis de la física quàntica, que ens permetria resoldre aquest tipus de problemes d'una forma més eficient, o sigui, amb menys temps, al cap i a la fi.
Doncs l'Alba Cervera és la segona científica que presentem. Anem a la tercera. Ella és la Irene Estévez. Irene, bona tarda.
Bona tarda.
Un aplaudiment per Irene. Ella és gallega, afincada a Catalunya, oi que sí? Graduada en física des de fa quan?
4 anys,
déu-n'hi-do, ja. Graduada en física per la Universitat de Santiago de Compostela i està a setmanes, em sembla, d'acabar el doctorat sobre òptica, que ha dissenyat un microscopi de, i ara m'ho explicaràs, de polarització i a més està en tràmits de patentar-lo. Mm-hmm. Sí? Mm-hmm. Què és això?
Pues podemos tratar la luz como partícula, como ellos han explicado, que es, la cuántica, pero nosotros, la luz también puede ser una onda y nosotros trabajamos con esto, con la luz es una onda, imaginemos una cuerda, ¿no? Si a una cuerda le damos un golpe, si una onda moverse, la luz también se comporta así. Entonces, en función de cómo le demos ese golpe a la cuerda, pues la luz vibrará verticalmente, horizontalmente. En mi grupo trabajamos con esta propiedad, hacemos que la luz cambie de dirección y en función de esto pues se pueden hacer muchas cosas. Una es este microscopio que mide propiedades de materiales que hasta día de hoy no se ha podido medir, o bueno, también sirve, estamos ahora mismo trabajando pues también en detección de cáncer, métodos para generar este tipo de luz. Hacemos diferentes cosas.
Qui té un microscopi així patentat es deu fer ric avui en dia.
Bueno, a ver.
No. Jo deia...
L'autònoma tiene
tutorial. Ho deia pensant que em diries que, home, doncs no ho sé, potser no tant, no, però creu, veig no, que encara faríem algun calé faríem aquí. Doncs amb la Irene, de l'Alba i de la Sònia, amb totes tres, parlarem del que suposa ser científica, ser dona científica avui en dia. No sé si mica en mica, quan expliqueu a la gent que coneixeu, mira... Soc científica, les cares han anat canviant. Potser és tu, Sònia, que portes uns quants més anys, no? que la Irene o que l'Alba, ens ho podràs dir.
Sí, ja porto una miqueta més de temps, però bueno, jo diria que les tres hem tingut la sort d'estar en una generació en el que ser dona i científica no és tan sofert com, per exemple, les nostres antecessores. Penseu-vos que, per no anar més lluny, aquí a Espanya, fins al 1910, s'havia de demanar un permís especial si et volies matricular a la universitat i eres dona. Mm. No? És a dir, molt ha plogut des d'aleshores. O, per exemple, Maria Gottemeier, que ella va guanyar, va ser una sola de les 17 dones que han guanyat un Premi Nobel en Ciències. Ella, per exemple, va estar treballant durant, no sé si van ser 30 anys, donant classes de manera, entre cometes, voluntària, mm-hmm, en la universitat on treballava el seu marit. Una persona que seria una guanyadora d'un Premi Nobel. Clar, molt ha plogut des del que han hagut de patir aquestes pioneres. Jo diria que nosaltres potser no hem patit tant això a l'hora de fer ciència en si. Sí que és veritat, però, que encara segueixen havent-hi dades que deixen en evidència quines són les diferències entre homes i dones. Per exemple, un 39% del personal investigador a Espanya són dones. No? Això està bastant bé si ho contrastes amb les dades d'Europa, que queden un 33% aproximadament, però, bueno, a mesura que vas pujant, per exemple, tan sols un 21% d'aquest professorat arriba a càtedres, a ser catedràtics. No? I una cosa molt similar, un 21% dels postos dels investigadors de màxim nivell a la Unió Europea són dones. Mm-hmm. No? Hi ha excepcions i les coses van millorant. Per exemple, el CERN, el Centre Europeu d'Investigació Nuclear,
sí,
aquest accelerador de partícules que va saltar per lo del bosó de Higgs,
sí, senyor,
de Déu, etcètera, etcètera. La seva directora actualment és Fabiola Gianotti, que és una dona. No? És a dir, sembla que comença les dones a tenir una miqueta un rol més visible, que, com bé deies, és un dels punts fonamentals perquè la dona pugui seguir desenvolupant-se en ciència.
I a què creieu que es deu aquestes xifres? Perquè ara, si no ho tinc mal entès, som més dones que homes que anem a la universitat. Més o menys el mateix, però hi ha més casos de noies que estudien, que arriben a la universitat, però i així ens costa molt, no?, arribar potser fins al que deies tu, fins als alts càrrecs. Com ens hi trobem aquí?
Sí, jo, per algun motiu que jo, per mi és incomprensible, òbviament, o per qualsevol de nosaltres, sí que s'ha demostrat que les nenes, ja des de que són molt, molt joves, des de que tenen 6, 9 anys, es veuen com menys capacitades per fer carreres científiques o tecnològiques. Llavors, clar, si ja tens tota aquesta pressió social o aquesta educació que d'alguna manera queda estrany que tu et dediquis a aquests camps, doncs és normal que arribis a la universitat i encara que la meitat dels estudiants i les estudiants siguin dones, mm, realment te'n vas a les carreres científiques i són poquíssimes. Mm. Sí que és cert que des que jo vaig començar, jo ara veig que estic fent classes als primers cursos de la universitat i veig bastantes dones, més de les que vam entrar en el seu moment. Però també és cert que conforme vas avançant a la carrera, cada cop en veig menys. I, per exemple, jo recentment vaig estar a un congrés i vaig ser l'única noia d'unes 40-50 persones, que eren estudiants joves, de la meva generació, no? I era l'única. De fet, hi havia una altra noia només que va haver de marxar més d'hora, però era l'única, no?, el que havia de fer. Per tant, per algun motiu, hi ha aquesta barrera psicològica de que no, les noies no ens dediquem a la ciència o a la tecnologia.
Perquè, per exemple, les vostres històries, Irene, tu quan decideixes que, si tens el record, de quan vols ser científica o què et crida, què t'empenya a ser científica?
A mí siempre me ha gustado el mundo experimental. Yo desde pequeña jugaba a los Playmobil y estas cosas y me divertía, jugaba con mi hermano, tengo un hermano 2 años más pequeño. Y la verdad es que mis padres nunca se han... De hecho, sí que ahí mi madre la recuerdo desde muy pequeña decir que nosotros también podemos, que yo sea independiente, que si me gustaba eso, que tirase para adelante. Y ahí mis padres siento que me han apoyado mucho. Pero diciendo... Bueno, sí que he sentido en el instituto, en el colegio, me han llegado a decir profesores... Yo pequeña quería ser astronauta, ese era mi sueño, no llegaba a eso, mira, pero bueno. Y sí que he tenido profesores que me decían, pero ¿tú cómo vas a ser astronauta? Piénsatelo bien. Es decir, que yo creo que hay un componente ahí social, educativo, que nos echa...
Caparrera, sí, sí.
Sí, sí. Y bueno, yo he seguido hacia adelante, yo ahora mismo soy experimental, pero... Haciéndose alguna cosa de divulgación en institutos, he escuchado, por ejemplo, a una profesora decirme que yo hago, bueno, decir, bueno, cosas de robótica, matemáticas y tal, decir que tengan más precaución con las chicas porque se les da peor. Si un profesor de instituto ya te plantea, claro, esto, sí, es... Bueno, és normal, no?
La Sònia, per exemple, t'has trobat també aquest stopper de la societat que en algun moment et diu, segur que has d'anar per aquest camí? La societat et diu que vagis cap a un altre, però tu, cabuda, vols anar cap allà. N'estàs segura? T'has trobat també en una situació similar?
Sí, sí que és cert que normalment trenques estereotips. De fet, he començat molt bé el programa i si haguessin demanat no només a vosaltres dos, sinó a la majoria dels nostres oients, que tanquessin els ulls simplement i s'imaginessin un científic, segurament s'imaginarien el típic senyor amb bata blanca, el cabell blanc i dos bolígrafs en la bata blanca.
Sí, senyora.
No, en l'imaginari quotidià, la figura de la dona científica no existeix. És per això que el que dèiem, no? Jo penso que una de les maneres més importants per trencar amb això és precisament la visibilitat de les dones científiques, que sí que les hi ha i que han sigut pioneres i que han sigut revolucionàries, però per alguna manera han quedat més com en l'ombra. Jo penso que és probablement responsabilitat dels mitjans de comunicació de fer plans pedagògics i educatius, doncs, per tornar a la llum i a la importància que es mereixen aquestes dones científiques, les actuals i les que hi ha hagut en el passat, que les hi ha hagut i molt importants. Mm-hmm. I bueno, jo penso que aquest per mi seria un dels punts claus. De fet, quan jo vaig escriure el Quantic Love, que al final és una novel·la d'amor,
sí,
però que transcorre en el CERN, era precisament per intentar encandilar a les noies dels instituts, no? Jo pensava, bueno, si elles llegeixen històries d'amor i jo veig un conjunt de noies potencialment enamorades de la ciència, no? Sap que jo deia, si la muntanya no va amb home,
exacte. Això mateix.
No? I jo recordo quan després fèiem amb el pla lector, lo típic, les visites a l'institut, sí que és cert que se m'apropava moltes noies en edat adolescent, de triar, bàsicament, entre ciències o lletres o què volen fer a la universitat, que se t'acostaven i deien, ah, doncs, mira, clar, jo no m'havia plantejat que podia ser científic en un centre d'investigació com el CERN, com s'hi viu, què s'hi fa, no? O què s'ha de fer per anar fins allà. No. És a dir, al final és com a rol de dona, i això és una crida també a totes les científiques que són dones, no? Que potser tendim a quedar-nos més en la foscor. També hem de sortir a l'escenari per estar-nos com a voluntàries quan ens criden per venir a la ràdio, per exemple, o per explicar coses de divulgació, que normalment sempre salten els homes, no? en la primera fila.
Ara sí que és cert que hi ha llibres com els teus i també n'hi ha d'altres d'aquesta col·lecció ara crec que són dos llibres d'històries de nenes rebels o contes per nenes rebels, que són contes, com a mínim en el meu moment, que jo no tenia. Hi havia els típics contes de sempre i ara, per sort, hi ha alguna mena de literatura que anima a les nenes a ser el que vulguin ser. No sé si vosaltres us hi heu trobat, us ha ajudat això de petites.
Jo no n'he tingut mai en tota la meva vida. Jo, com la Irene, jo vaig decidir ser científica perquè des de nena sempre m'havia agradat la ciència i els meus pares sempre em van animar a fer el que a mi més m'agradés i jo sempre contracorrent en aquest sentit, no? Però sí que és cert que jo m'he trobat en situacions de que quan expliques a què et dediques i dic, no, jo sóc física, he estudiat física, i a mi més d'un cop m'han dit, ah, ets física? Doncs no sé, no tens pinta de ser física. Clar, aquí em diu, com se suposa que és una física? O sigui, què s'estan imaginant que és una científica, o en aquest cas una física, una persona estranya, una persona que no sigui sociable, potser, i per això té la Sònia tota la raó que és important donar-nos visibilitat a nosaltres mateixes, perquè podem ser l'exemple a seguir d'algunes nenes que no s'ho hagin ni plantejat, però que al veure que altra gent que és normal, que és sociable, que és amable, està fent ciència i ens agrada i ens ho passem molt bé, i que a més som capaces de fer-ho i se'ns dona molt bé també, doncs segueixen una mica aquest exemple i com a mínim considerin l'opció de fer ciència.
Mira, abans que la Irene deia que volia ser astronauta quan era petita, home, doncs està contenta que ara s'ha recuperat aquell ministeri de ciència i a més
tenim clar, ministre.
A veure, qui és el ministre de ciència?
Sí,
qui
sí,
és?
Pedro,
home, un astronauta, en qualsevol cas, i sortint del comentari, sí que cerca, sembla que el país amb aquest pas vol fer una aposta per un camp que fins ara, home, doncs més aviat no estava gaire ben tractat.
Home, està molt bé que per començar el ministre vingui del camp de la ciència, que això ja és boníssim perquè almenys sap quines són les dificultats i quins són els reptes, però tot i així, si no canvien les polítiques i els fons destinats al que és la investigació, per molt Pedro que tinguem i hagi aconseguit anar a la Lluna, no sé si aconseguirà trencar amb les males gestions que s'han fet en aquest país envers la ciència, que han sigut realment, val a dir, catastròfiques.
És que aquí reuniu, clar, sou dones científiques, però és que a més esteu treballant a Catalunya, que això és un combo perfecte que no és fàcil d'aconseguir, entenc.
Bueno, a ver, yo vengo de Galicia y allá las cosas estaban mucho más complicadas, o sea, era imposible encontrar trabajo en investigación allá, y sí que, bueno, aquí conseguí trabajo y la verdad que yo estoy muy contenta, pero sí, las cosas están bastante complicadas. Yo tengo esperanza en que se den cuenta de que la investigación al final es futuro y que bueno, que nosotros estemos trabajando en esto, los proyectos que nosotros desarrollamos al final abrirán nuevas empresas, como es el caso de Sonia, darán trabajo a gente de aquí y bueno, es un plan quizás no a corto plazo, es un plan a largo plazo, pero tenemos que plantarnos un poco en qué queremos vivir, ¿no? En què queremos trabajar en un futur.
Hi ha solució en això, en aquest sentit?
I el cas de la Irene és bastant clar. Per exemple, ja acaba el doctorat ara i ha de marxar, probablement, que acabi marxant a París. I és bastant trist, perquè al final en aquest país estem invertint molt en gent com ella, que es prepara d'una manera excel·lent. Tenim potències intel·lectuals, com és la Irene, i malauradament les estem formant i ens estem gastant uns diners en aquest talent per després deixar-lo escapar. Uh-huh. És a dir, és una paradoxa realment absurda, no? És com si fiquessis en una guardiola molt de diners en desenvolupar talent i després, pum, li obres les portes perquè marxi i no la deixes tornar. I aquí sempre passa el mateix. Al cap i a la fi, sempre es pensa que són els països rics els que inverteixen en ciència i no se n'adonen que és a l'inversa, sinó que els països esdevenen rics precisament perquè inverteixen en ciència.
Uh-huh. La Irene diu que marxa ara a París. L'Alba, per exemple, ha fet estar a l'estranger també, és a dir, has hagut de marxar a l'estranger en algun moment de la teva vida?
Sí, bueno, jo vaig estar durant el primer any de doctorat uns mesos a Oxford, però en el bon sentit, jo volia marxar, va sortir aquesta oportunitat i jo crec que sempre està molt bé poder marxar fora o a un altre lloc, a un altre grup d'investigació perquè aprens molt i et formes. Si el problema per mi no és marxar, que jo crec que pot ser positiu fins i tot, sinó que t'obliguin a marxar o que un cop marxis no puguis tornar, perquè és el que diu la Sònia, que aquí hi ha molts diners invertits en la formació de les persones que es perden. I jo tinc l'esperança que amb aquest nou ministeri o que almenys el seu ministre venir del món de la investigació que tingui en compte, perquè ell ho sabrà perfectament, que els diners que s'inverteixen a ciència és a llarg termini. Per tant, no serveix de res invertir una milionada un any i a l'any següent tallar la financiació i a l'any següent després tornar-la a afegir. Perquè el que espera en un any és com retrocedir potser 10 anys. Uh-huh. I aquí és fonamental. I és el que ens estem trobant nosaltres, per exemple, que ara volem construir l'ordinador quàntic de forma experimental. Per tant, necessitem més diners a Barcelona, en concret. Doncs hem de buscar financiació perquè els projectes que hi ha són limitats, hem competit molts grups que són molt potents i, clar, fer-se un lloc en una tecnologia tan vanguardista com aquesta no és fàcil. I jo espero que almenys quan donen la subvenció la donin quan toca, no? Perquè hi ha molts casos d'estudiants que encara estan esperant que els hi paguin el seu sou. O sigui, potser porten mesos sense cobrar. No perquè no cobrin, perquè cobraran, però potser entre 6 mesos. Però, clar, d'aquí a 6 mesos, què haurà sigut de la meva vida? No?
Evident.
Això t'anava a dir, teniu la temptació potser de per obligació o de, mira, doncs si me'n vaig a l'estranger, si me'n vaig a la Gran Bretanya o me'n vaig a Alemanya o als Estats Units, podré treballar en coses més xules, entre cometes, perquè hi ha més inversió. No sé si ho heu pensat, això també.
Sí, totalment.
Bueno, a més recursos i més sou. Sí, sí. I més sou, clar.
Totalment. I la càrrega docent i tot, perquè l'altra part de la investigació a les universitats és tota la docència que hem de donar. Que pot ser positiu, òbviament, perquè jo crec que donar classes està molt bé i a mi personalment m'agrada molt, però sí que és cert que cada cop més sèniors, diguem, persones ja que porten molts anys a la universitat, catedràtics, estan donant moltíssimes hores de classe perquè no n'hi han suficients i al final la càrrega docent cau en aquestes persones que s'haurien de dedicar a investigar o a formar a nous doctorants o bé a persones de la nostra edat, joves, que comencem, que en comptes de focalitzar-nos al nostre doctorat tenim una càrrega docent que en cap país existeix i cada cop hi ha menys i menys catedràtics i menys professors permanents i això fa que, clar, algú ha de donar aquestes classes, però mentre donem classes no podem investigar i això és un país que es mossega la cua, no? Sí, sí.
Ara posaré no sé si és la sintonia o és una part de diàleg d'una sèrie que no sé si ha fet més mal que bé a la vostra professió, que és aquesta.
Hola, Amy Farrah Fowler. Lamento informarte de que has sido engañada por un sistema matemático cruel diseñado para aprovecharse de los crédulos y los solitarios. Por otra parte, yo he sido chantajeado con un calcetín sucio.
Si eso es argot, no estoy familiarizada. Si es literal, comparto tu aversión por los calcetines sucios. En cualquier caso, estoy aquí porque mi madre y yo acordamos que saldría una vez al año.
Vaja, Sheldon Cooper i Amy Farrah Fowler, ara ho he dit bé, que són els protagonistes, o dos d'ells, si més no, d'una de les sèries que millor ha funcionat els últims anys en quant a humor, que és Big Bang Theory, que suposo que la coneixíeu.
Home, no? Òbviament. Sí.
La veieu? És a dir, us agrada?
Jo fins fa poc sí que la veia una mica. Recordo que va començar quan començava la carrera, just. O sigui, que va ser com un boom. I crec que, gràcies a Big Bang Theory, jo crec que té la seva part positiva i negativa en aquest sentit. Molta gent ha descobert la física
i les aplicacions de la física, perquè jo vaig començar física i no tenia molt clar que, a part de partícules i de la cosmologia, que feia un físic, i hi ha moltíssimes aplicacions. Per altra banda, sí que és veritat que alimenta l'estereotip de que un físic és una persona rara, i a més, no només això, sinó que dones científiques es veu, bueno, al principi només una, després sí que surten la Bernadette i la Amy, sí, que també són científiques, però sempre és un rol bastant machista en general.
S'ha de dir una cosa, que per exemple, a Big Bang Theory, la Rosa és la noia tonta i la noia lletja amb ulleres és la noia, sí, intel·ligent.
Totalment.
Perquè no pot ser el contrari.
Després va sortir la Bernadette, jo crec que una mica per compensar aquest estudiant, sí, potser, però encara així sempre segueixen tenint rols bastant masclistes, sí, en general, la sèrie, no només a la ciència, sinó fora de la ciència. Potser perquè, no sé, quina és l'audiència d'aquest tipus de sèries, però
perquè ho han escrit homes, sí, segurament.
No tinc clar, la veritat, però... No,
el dardo envenenado de Priscila ya salió.
Escolta'm, que té raó.
Però no lo sabe, ha dicho potser.
En tot cas, totes tres l'heu vista, eh?
Sí.
Jo
he rigut molt amb ella.
Té les seves parts positives. De fet, és això, de descobrir el món de la física, de la gent que no sabia què feia un físic, i és interessant, i jo crec que hi ha hagut un boom a la carrera per culpa d'aquesta sèrie, perquè ara jo quan vaig entrar a la carrera, i suposo que la Irene i la Sònia igual, la nota de tall era un 5 i dona gràcies, o sigui, quasi ens aplaudien per poder entrar a la carrera, no?
I éramos muy, muy, muy poco.
Eran super pocos.
Pero dicen que Ally McBeal lo hizo en derecho, que House lo hizo con medicina, y que Big Bang Theory lo ha hecho con física.
Ah, sí, eh?
Física, sí, i matemàtiques, sí, però... la doble licenciatura, l'autònoma, és una de les notes de tall més alta de... Bueno, és la nota de tall, es van juntant, és la més alta de tota Espanya, és a dir, venen i per sort els hi donem classe, no? També t'hi trobes, Alba, els millors alumnes que arriben de secundària. És a dir, res comparat amb el que era quan vam entrar nosaltres.
Bueno, és una sèrie que té l'encert també d'apropar el món de la física, el món de la ciència, a través de la cultura popular. La cultura, les pel·lícules, les sèries, que són realment la passió també que mou aquests personatges. Jo crec que aquí també és un de les grans encerts de Big Bang Theory. El que passa que aquest tòpic que als científics us agrada, Star Trek, us agrada en les pel·lícules de Star Wars, us agraden els còmics, és cert? Realment teniu aquesta dèria o és una cosa que s'han inventat els estereotips americans?
Jo penso que hi ha arquetips i estereotips que
hi ha alguna cosa certa,
encaixen bastant bé, també direm així.
Però jo crec que van de la mà, perquè a mi sempre m'agrada la ciència-ficció, llavors com a persona fan de la ciència-ficció és normal que m'interessi després la física o l'enginyeria, no? Qui no li agrada ja directament la ciència-ficció, entenc que no és tan comú potser que li interessi directament saber si el que està veient o estudiant o disfrutant és realment veritat o no és, o el que sigui.
Però no arribeu al nivell de Sheldon, diguem-ne, no?
Bueno, depèn de quina...
Depèn de...
Pots trobar algun d'aquests, eh? Pots trobar uns quants d'aquests.
A la sèrie el que és curiós és que només els homes estan enganxats a ser friquis de les sèries, quan m'imagino que, pel que dieu vosaltres, també hi ha dones que li ha...
Sí, un altre estereotip, suposo.
Sí, aquest és un altre estereotip. Potser són menys, no? Jo recordo, per exemple, que jugava rol quan era petita i era l'única noia del club de rol d'allà del Mataró, però bueno, suposo que ja m'acostumava.
Jo porto els meus nens allà al Saló del Còmic i hi ha un munt de noies. Vull dir.
Sí, jo crec que va canviant, i d'un any cap a un altre es veu... Ara hi ha tot un moviment de dones gamer i que juguen a videojocs i que creen videojocs, no només a jugar, sinó també com a creadores. I jo crec que està millorant, no? Però que d'un any cap a un altre va canviant molt, això, afortunadament.
Mica en mica, potser ara accelerem, i anem una mica més ràpid, que també ja tocaria. Avui, per exemple, aquí les hem tingudes, a tres dones científiques que han vingut a explicar la seva experiència, a explicar com està la situació, a denunciar-la si cal, que hi ha moments que cal fer-ho, i en definitiva obrir-nos els ulls de que és un món que no és només d'homes, que no és de bates blanques, de bolígrafs a la butxaca i de pèls despentinats, sinó que hi ha una altra cosa al darrere, i que tant de bo aquests tres noms que avui hem dit, que són el de la Sònia Fernández, l'Alba Cervera i la Irene Estévez, els anem escoltant, que serà un bon senyal, i si pot ser de que segueixen aquí, a Catalunya, i no han hagut d'anar allò a voltar el món, doncs encara millor. Per tant, Sònia, Alba, Irene, moltíssimes gràcies a totes tres i moltíssima sort.
Gràcies a vosaltres.